A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs sempre s'ha dit allò que Sitges és un poble de teatre. I de fet, bé, havíem tingut durant molts anys el festival aquell de teatre que doncs, finalment va anar de baixa i finalment va desaparèixer, però doncs, a partir d'afeccionats, a partir doncs, de gent que li agrada tot el món de l'escena, doncs s'ha anat recuperant. I ara hi ha un programa que es diu Sitges Teatre, que engloba en el proper trimestre 12 espectacles, que no és poc, i dintre d'aquests 12 espectacles, la majoria, gairebé 7, sembla que he comptat bé, 3, 6, 7, 8, 7 o 8, els fa el Prado. I la persona que s'encarrega doncs, de portar la direcció d'aquesta programació teatral del Prado és l'actriu Rosa Andreu. Rosa Andreu, bon dia.
Bon dia a tothom.
Sou sitgetana des de quan?
No em diguis de bosc, ja. Oh, ja ho sé que sóc gran, però no.
Molt bé, ets va, d'acord.
Ja va, sitgetana, sí, sóc sitgetana d'adopció doncs, des de l'estiu del 2003.
Ahà, és a dir, que ja fa una...
Gairebé uns anys.
Una pila d'anys.
Sí, sí, sí.
I has decidit ara implicar-te amb el Prado amb aquesta programació?
Sí, de fet s'ha materialitzat, diguéssim, converses d'aquelles escadusseres amb la Carme Artigues, ens coneixem de fa 25 anys, jo crec, no ho sé, des del 89, comptem, més o menys. I d'ençà que visc aquí a Sitges, allò que ens anàvem trobant, nen, hem de fer alguna cosa, i jo li deia, home, per què no fem alguna cosa de teatre, és una llàstima, d'ençà que sobretot que va desaparèixer el Festival Internacional, que a mi em va ser com si em traguessin un tros de fetge, em va saber molt de greu. I doncs potser et diré que fa 5 o 6 anys que escolta, hem de fer alguna cosa, sí, parlem-ne l'una per l'altra, no acabàvem de lligar-ho fins al juny de l'any passat que vam coincidir durant una setmana i bueno, hi vam tenir temps de posar fil a l'agulla i vam començar a preparar-ho tot plegat. De fet, he de dir que la programació estable, suposo que havent-hi hagut els carnavals per mig, la disbauxa ens ha atabalat, però ja vam començar el 2 de febrer amb Sing Song Swing, que allò, realment aquella va ser la que va obrir temporada al Prado, doncs, la programació estable, que de moment s'ha proposat o hem proposat de fer-ho el primer diumenge de cada mes, perquè clar, no hi ha públic fet. Després de desaparèixer l'activitat continuada, doncs s'ha de fer públic, i vam creure que marcant un dia fixe doncs era fàcil crear un hàbit, no?, que la gent s'hi acostumés a anar, i de moment, bueno, aquí estem.
El teatre és maco, però l'escenari, tot la infraestructura peca una mica, oi?
Home, s'està intentant i s'està fent, de fet, ja hi ha totes les butaques canviades que fan molt de goig. Hi ha tot un pla d'actuació per millorar i per mantenir, perquè clar, no deixa de ser una obra d'art aquell teatre, vull dir, els frescos que hi ha en el sostre, tant com l'arquitecte que el va dissenyar, és un espai singular. I hi ha una primera fase que ja està aprovada, que és que no en sé massa, perquè tots els temes econòmics els porta la responsable econòmica, jo, però sí sé que ja està aprovat que s'arreglarà la teulada, perquè sembla ser que hi ha un problema de goteres, i clar, els frescos aquells que hi ha al sostre perillen, no sé quan, però en breu, dintre d'aquest any, començarà ja la intervenció, i n'hi ha d'altres que aniran seguint, però clar, tot depèn del mateix.
Però clar, des d'un punt de vista de professional, quan un professional entra en aquest teatre, veu aquests camerinos, veu tot com està, veu la tremolla per darrere, clar, què deu pensar?
Te'n faries creus d'on hem actuat els professionals? Mare de Déu, senyor, hasta el carrer? Va, si tu és al carrer i et canvies darrere un toldo, ja... Lo important, jo crec que pels actors és evident que hi ha unes condicions mínimes, hi ha d'haver un camerino, hi ha d'haver un lavabo, hi ha d'haver una dutxa, però en general tampoc demanes que sigui una cosa d'hotel de 5 estrelles, no són com aquestes estrelles de rock que demanen, jo què sé, Cava Rosat i aquestes històries. Demanes que hi hagi unes mínimes condicions per treballar, amb unes mínimes condicions, evidentment, però sobretot el que vols és treballar. I bueno, clar que no et caigui sobre, però si el lavabo és més o menys gran, si el camerino és més o menys gran, si en general, o com a mínim parlo per mi, no té massa importància. El que importa, pels que actuem, o almenys per mi, parlo per mi perquè clar, ja som molts i suposo que cada cas és un món, però el que a mi m'importa és que la gent vingui a gust i que siguem capaços d'establir la connexió amb el públic, perquè tant ells com nosaltres que estem dalt de l'escenari disfrutem. I això és el bàsic.
La Rosa ens ha comentat que l'interès que hi ha d'entrada és de fer públic,
sí,
perquè s'havia perdut l'hàbit.
Si
ja tenim massa crítica per fer aquest públic?
Massa crítica?
Sí, és a dir, hi ha gent o heu detectat que hi hagi gent interessada en...
Home, de fet, quan et trobes gent, home, que bé, que feu teatre, sí que n'hi ha, el que passa que és evident que Sitges és un poble on hi ha mil i una activitats i som la gent que som. Uh-huh. I habitualment la gent que es mou per una cosa és la mateixa que es mou per l'altra, vull dir que acostumen a coincidir. Sí, ho esperem sobretot perquè ara per ara depenem d'ells perquè això continuï, la voluntat és que continuï, però clar, amb la voluntat sol no es fa res, perquè poc o molt, i tot i que els caixers hagin baixat i que es pugui anar a taquilla i que puguis fer, la gent vol viure vull dir, ha de viure d'això, no? El que viu d'això vol guanyar alguna cosa, i per tant, com que tot està tan retallat, doncs sí que depenem de, per la seva continuïtat depenem bàsicament, tenim altres vies d'entrada, però sobretot del públic que ens vingui a veure.
De fet, a Sitges, doncs...
Per tant, és una crida a tot el poble de Sitges, sisplau, qui estimi una mica amb el teatre o qui cregui que el teatre és una part important en la vida cultural, doncs els diumenges, primers diumenges de mes a les 6 de la tarda. Hi ha algun altre espectacle que no és el primer diumenge de mes, però aquesta data serà de moment l'habitual. Sisplau, 6 de la tarda al Teatre del Prado.
Ara dèiem, anava a dir, hi ha força, hi ha interès, per exemple, autobusos que a vegades s'organitzen per anar a Barcelona a veure obres.
Exacte.
Per tant, doncs,
sí.
Interès n'hi ha.
Per això que aquest interès es canalitzi. Jo no dic que deixin d'anar a veure, evidentment, obres de Barcelona, perquè hi han obres que per el seu format, per la seva estructura, no les podem portar al Prado, ni pel seu caché, no ens enganyéssim. Per tant, si s'ha de desvirtuar aquest... Sí que a vegades fan adaptacions per escenaris més petits, però si s'ha de desvirtuar molt l'espectacle original, jo sincerament sóc més partidària d'anar a veure in situ, jo què sé, l'obra Agost, que es va fer. L'obra Agost és impossible girar-la perquè és era un mastodonte, allò era una cosa enorme, doncs, i s'ha de veure el Teatre Nacional, vull dir, cada cosa al seu lloc. Per tant, no és incompatible.
D'acord. Aleshores, a partir d'aquí, com es planteja un cicle de teatre al Prado adaptat en aquestes necessitats o en aquesta idea que hi ha d'això, de tornar a crear un públic per venir o per seguir teatre a Sitges?
Com es planteja? Es planteja, evidentment, triant espectacles que la gent possiblement no veurà en els teatres dits comercials, que són les sales A, que són les sales grans, però es planteja amb un criteri de qualitat indispensable. S'està fent molta producció. De fet, la crisi ha perjudicat el teatre, perquè clar, han baixat caixers, no hi ha tantes subvencions, no hi ha, evidentment, ha perjudicat, però paral·lelament és curiós, però ha generat l'aparició d'una sèrie de companyies cooperatives petites, de gent amb molt de talent, que no han sortit a la tele, que no tenen nom, que la gent no els hi coneixerà la cara perquè no són mediàtics, allò que se'n diu mediàtics, però que fan unes obres d'una qualitat exquisida. I bé, doncs és amb aquest criteri que es planteja. Són obres, evidentment, de caixers reduïts, petits, els que podem assumir, però sempre amb un criteri de qualitat, diria, no mínim, sinó bastant màxim, perquè la gent disfruti. I aquí el que sí que demano que ens atorguin un vot de confiança en què jo no programo res que no hagi vist abans, i això, que ens atorguin un vot de confiança per dir, bueno, no coneixem ningú de qui surt, bueno, no és el cas d'aquest diumenge, però n'hi haurà d'altres que sí, que confiïn i que vinguin perquè disfrutaran, segur.
Ara la Rosa ens ha apuntat un problema que té en si la professió. La gent que no ha sortit per la tele aleshores no crida tant l'atenció.
No, és evident, és evident. Jo em remonto als inicis del teatre modern, diguéssim, no modern en el sentit postfranquista, no?
D'acord.
Quan hi va haver tot el ressorgiment dels comedians, dels de Coll de Gom, d'allò, no els coneixia ningú. Uh-huh. Hi va haver una explosió de creativitat, hi havia unes ganes d'anar a veure teatre, vull dir que van començar a proliferar i es feien coses fantàstiques i no hi havia ni tan sols línies de subvencions, amb això no vull dir que hagin de desaparèixer, ni molt menys, però la gent anava a teatre, es feien coses molt bones i no els coneixia ningú. Mm-hmm. Per tant, jo diria que ens hem com acomodat. I ens fa gràcia, potser perquè ens fa gràcia aquell que veiem sempre per la tele, llavors veure'l en carn i ossos dalt d'un escenari. Jo ho entenc, això, i evidentment s'hi ha d'anar. Però això no treu que d'altres companyies que no tenen noms coneguts no facin productes excel·lents. I això és el que s'intenta, productes excel·lents que, evidentment, com que no són mediàtics, els catxers són més baixos. Uh-huh. I, per tant, és el que es pot assumir ara per ara.
Quina vida tenen aquests productes? És a dir, a on apareixen, a on es programen, tenen programació estable o han d'anar sempre fent bolos? Com funcionen aquestes obres?
Hi ha tot un seguit de sales B, anomenades sales B, jo no sé si els hi agradaria que els hi digui així, però bueno...
No, però per diferenciar-les de les A ho hem vist perfectament.
Sí, de fet és així, sales A i sales B, que en aquest sentit, de fet, a Vilanova vaig muntar el que es deia el B de Vilanova, que era això, eren obres d'aquest tipus, uh-huh, paral·lela a la programació més de primera fila, doncs, hi havia aquestes obres. Llavors has de córrer aquestes sales. És anar, n'hi ha que no es programaran, però de cop i volta et trobes una perleta d'aquelles i dius, què fan aquesta gent en aquesta sala tan petita, que tenen feina per fer publicitat i però clar, dius, obres així han sortit, per exemple, recordo que vam programar jo vaig programar el primer bolo de ser d'un lugar de l'Ivan Morales, que era una obra que no estava feta per fer en un teatre, estava feta per fer en un bar, en un lloc que... I clar, l'Ivan Morales sí que el coneixia la gent, però els que hi sortien no eren excessivament mediàtics. Això ha anat agafant embranzida, s'han cansat de fer bolos. Després es va fer en el vestíbul del Romeu, vull dir, que si jo crec que si tinguessin molts d'aquesta gent, si tinguessin l'oportunitat d'oferir el seu... que la gent hi confiés i oferir el seu espectacle al gran públic, acabarien sent, no sé si mediàtics, perquè clar, per ser mediàtic has de sortir a la tele, però els acabaria coneixent tothom. I és una... Per això crec que el públic ha d'arriscar una miqueta. De vegades les productores no arrisquen massa, perquè clar, és evident que van... Es va a lo segur, és més fàcil i quan s'inverteix, és lògic, qui té un negoci, quan inverteix vol recuperar, vull dir, uh-huh, això està claríssim. Però una miqueta de més de risc no estaria malament, i sobretot per part del públic.
I d'on surten els textos, les obres aquestes? Són obres fetes in situ, són obres recuperades?
N'hi ha que són de creació i n'hi ha que són de textos trobats, de gent que es dedica a buscar textos per aquests mons de Déu, uh-huh, o a vegades versions sobre textos. No fa massa es va estrenar el Círcul Maldà, Bània, que és ai, pels noms sóc una desgràcia, ai, com es diu aquest xiquet, bueno, busqueu Bània. Em sap molt de greu no recordar-me el del nom perquè no ho portava preparat, però és la que m'ha vingut al cap, que és una obra excel·lent sobre, és una adaptació sobre l'oncle Bània de Chekhov, però uh-huh, adaptat a l'actualitat i no té el Gerard Quintana, no, Gerard Quintana és el cantant, no, ai, ja em sortirà.
No
ja
pateixis,
em sortirà.
No pateixis.
Ja em sortirà. És Quintana? Bueno, ja em sortirà. És igual. Però doncs això, a vegades són adaptacions, creacions en base a un text, o obres de creació que en base a improvisacions creen el text. A vegades és un autor com Ivan Morales, que és actor, director i a més és dramaturg, de cop i volta es posa a escriure. No fa massa vaig estar en una reunió de la Generalitat que organitzava pels mapes de fires i festivals que hi ha i informatiu, i parlaven del fenomen Flyher. Coneixeu la sala del Flyher? Bueno, els Flyher són una companyia de Vilanova, ai, de Vilafranca, uh-huh, que és en Jordi Casanovas, que de fet ha estrenat el Nacional, vull dir, ja, però van començar amb una sala molt petita, amb unes entrades super, vull dir, però una entrada que era un magatzem, diguéssim, allà a l'Hospitalet. I clar, això ha anat creixent, igual que la companyia. Ell sempre ha treballat amb el seu grup, que no els coneixia ningú, i han anat creixent a base d'anys, a base de constància i a base de fer teatre de qualitat, d'arriscar. Ells crec que no han rebut mai subvencions, o fins fa poc no en rebien, i han anat agafant pes. I clar, una cosa que era petita, a base de tenacitat, de treball, de qualitat, evidentment, de talent, s'ha anat fent gran, s'ha anat fent gran, s'ha anat fent gran, i ara és una companyia que té un nom dintre de la cartellera teatral. Per tant, jo crec que el que falta és confiança, confiança i arriscar i ser participatiu.
I aleshores apel·la la Rosa en aquesta necessitat que el públic també confiï i que sigui una miqueta...
Evidentment.
Sí, el tiro segur sempre el podem tenir, oi?
Sí, sí, sí. No, però... no, és, sobretot ara en aquests moments demano que el públic confiï, que no... que encara que no els conegui, no, els hi pot agradar més o menys, però no veuran una patata.
Anava a dir, en moments de crisi s'afina més la creativitat?
Jo crec que sí, és que l'enginy s'ha de... o et retires o t'espaviles, i per espavilar-te és l'enginy, és trobar fórmules com aquells que jo que sé que se'ls va acudir per salvar l'IVA... fer comprar pastanagues, no?, a canvi d'entrar.
Va ser molt bona aquella, va ser molt bona.
Vull dir, hi ha gent que té molt d'enginy. I sí, el que està clar és que hi ha, que Catalunya és una fàbrica de creativitat teatral, tant a nivell d'autories com d'interpretació, i la gent té ganes de mostrar aquest talent, té ganes de crear, i per tant, si no ho pot fer de la manera còmode, entre cometes, que ja no ho és tant, però del canal oficial, que és via subvenció, grans productores, si no troben feina allà, es busquen la vida. De fet, el teatre sempre ha anat coix, eh? Sempre hem anat amb una sabata i amb una espardenya, vull dir, ara estem molt, ara anem amb una espardenya i l'altre peu a descalç, però vull dir, no és que mai hem estat allò en un llit de cotons, i la gent sempre s'ha anat buscant la vida, i ara això s'ha aguditzat, és clar, i te'n faries creus, ha proliferat per una quantitat de sales petites, tot el fenomen això del teatre breu, aquest que s'està fent, vull dir, n'hi ha molt, s'estan obrint sales, bueno, n'hi ha ganes, i per tant el que ens falta és públic. Jo i entenc que el públic no té diners, clar, però bueno, també les entrades s'estan en aquestes sales, també són menors, en fi, sí, proliferen.
Repassem una miqueta la programació.
Repassem la programació.
Que teniu previst. De fet, aquesta programació ja hauria començat, però...
Ja va començar.
Enmig de Carnaval, oi?
Sí, sí, sí. Sí, sí, Carnaval va estar pel mig. I era, això va ser el 2 de febrer. De fet, volíem, per com que ja ho portàvem treballant-hi de temps enrere, i així es va presentar. Vaig sortir jo a l'escenari, perquè encara no s'havia fet, diguéssim, públic oficialment. Però doncs ja es va dir en aquell moment que ja s'englobava dintre del Sitges Teatre, i que era... Bueno, una miqueta es va explicar que era la voluntat, doncs, de seguir fent teatre, i després, clar, va venir Carnaval, que Sitges es posa de potes en l'aire i s'atura tot, i ara reemprenem.
I reemprenem amb Top Model.
Top Model.
Ara, sí. De fet, esperem, ara ja tenim el telèfon, sí. Esperem parlar d'aquí una estoneta amb en Pep Cruz, sí. Que és allò que dèiem. Pep Cruz, no cal que l'identifiquem, oi?
No,
ja sabem qui és.
Tothom el coneix. Tothom el coneix.
Comencem amb aquesta obra, doncs, uh-huh. Que pot tenir una miqueta més de tiratge.
Sí.
Des del punt de vista de conegut, i a més, doncs, comèdia...
Sí, sí. Home, en Pep té la companyia Perversions, que és, com és ell així, de, que és Perversions. I sí, ja fa anys que ell va fer muntatges amb aquesta companyia, i va fer, independentment dels muntatges en els quals el criden per fer d'actor llogat, diguéssim, no? Uh-huh. I aquesta és una que ja l'han estrenat, ja fa temps que gira. De fet, després de venir aquí entraran altra vegada a fer temporada a Barcelona. I és una comèdia, home, que té totes les garanties, perquè l'autor és en Sergi Pompermayer, que jo el conec de fa molts anys, de les èpoques de quan estava al Terrat, és guionista, és un autor que ha col·laborat amb Crampa, vull dir que és un autor amb una qualitat contrastada i garantia de que l'obra està ben escrita, segur, com a comèdia. No és fàcil escriure comèdia, però el Sergi té la mà trencada. Per tant, tenim una bona obra, tenim en Pep Cruz, que no cal dir res més. Tenim l'Anna Azcona, que per nom potser no la coneixen tant, però també és una actriu que ha sovintejat per les sèries de televisió i ha fet molt de teatre i és, bueno, per l'Ambella ja és una actriu fantàstica. I en Jordi Coromines, que bueno, és, que tampoc potser no és conegut, però són un trio perfecte per fer aquesta obra. I jo crec que la gent, i a més el tema que tracta està molt i molt i molt vigent, jo crec, molt i molt vigent, perquè doncs és aquesta mena de bogeria que tenim tots per ser joves eternament i sempre que aquesta rendició al físic, que només el que importa és el físic, que crec que també va bé per reflexionar-hi. De fet, els temes servits a través de la comèdia crec que entren millor.
Doncs ara en parlarem amb en Pep Cruz d'aquí una estoneta, però seguim repassant aquesta programació, que continuarà el 12 d'abril.
12 d'abril.
La següent setmana, amb un infantil, Jerónimo Stilton i els Fantàstics en concert.
Sí, ara en diuen espectacle familiar.
Familiar.
Sí, perquè no, perquè està bé, de fa ja fa anys que
perquè els nens no van sense els pares.
Exacte. D'uns anys cap aquí, les companyies que es dediquen, que n'hi ha moltes i són molt bones, que es dediquen a fer espectacles familiars, clar, van descobrir que els pares acompanyaven els nens. I per tant, clar, són espectacles que tenen dos nivells, hi ha el nivell del nen i després hi ha allò que en diuen ullets, no? Fan cloquedetes d'ull als pares, que també et fa goig d'anar-ho a veure, perquè és que si no podien ser una miqueta pesats. Abans, quan no hi havia això, deies, oi, per favor. I sí, és un espectacle familiar, bueno, basat en el famós personatge del Jerónimo Stilton, i és un musical, un espectacle musical.
Doncs aquest serà el 12 d'abril a les 7 de la tarda, també al Prado. El 25 d'abril, encara no n'hi ha abandonat el mes, passada Setmana Santa, per tant ja, Divines Xocolat.
Sí, les Xocolat, les Divines és la companyia que han fet diversos, són tres noies que canten divinament, mai millor dit. És una mica un estil, elles van començar amb, saps, aquestes cors o aquestes cantants dels anys 40 americanes, amb aquesta sonoritat, vull dir, i han anat fent espectacles d'una qualitat impressionant, tenen un avís teatral, vull dir, clar, no són cantants només, són actrius i són cantants, i segur que la gent disfrutarà, crec que és el tercer espectacle ja que presenten, si no m'equivoco, i segur que la gent disfrutarà moltíssim, segur.
Després, el cap de setmana del 3 i el 4 de maig, dos espectacles. El 3 de maig, una gala de joves talents. Per descobrir.
Per descobrir, exacte.
Una gala de joves talents a les 8 del vespre, i l'endemà, el 4 de maig, l'Hotel dels Amics, a càrrec de l'elenc artístic arbussenc.
Sí, perquè, clar, dintre d'aquest pla projecte, o digue-li com vulguis, o declaració d'intencions de recuperar o de dinamitzar les arts escèniques, a part de la programació, s'han fet, també hem creat una companyia jove del Prado, que presentarem obra per Santa Tecla, també la voluntat era, com que a tots els pobles, si no tots, gairebé tots, hi ha una companyia d'aficionats, i n'hi han de molt bons, vam creure que era dient potenciar aquest teatre, vull dir, no deixar-lo de banda, només fer programació professional, llavors dedicar, encara que fos una d'aquestes obres, que fos dedicada a un grup amateur o no professional. En aquest cas és la companyia de l'Arbós, però que està dirigida per un sitgetà, que és en Xavier Canals, i per això l'hem programada aquí. I paral·lelament hi ha un altre, el mes de maig jo diria que és el mes dels sitgetans, perquè
el 18 de maig.
Perquè el 18 de maig hi ha el Josep Ferrer, que és amb la Passió de Shirley, que és una obra que és un monòleg on te presenta diversos personatges. Ell és un actor tarragoní que el conec, que és esplèndid, I en la que hi ha col·laborat perdó, l'Esther Soto, que també és sitgetana, per tant, tot queda a casa.
Tot queda a casa.
Sí.
I tancaríem aquesta programació amb els dolents.
Amb els dolents.
El primer de juny.
Sí. Els dolents, i que em fa goig que poguéssim encabre aquesta obra a l'1 de juny, perquè per allà fa anys, no voldria dir mentida, però diria que fa 10 anys potser, o potser en fa 11, no ho recordo ara, no voldria errar-la, però que es va presentar aquest espectacle al Prado dintre el Festival Internacional de Teatre, representat pel seu autor i primer intèrpret, que és l'Stephen Berkoff. I aleshores l'Stephen Berkoff suposo que s'ha fet gran o ja no el vol representar més. El Manel Barceló va recuperar el text, va tenir els drets, va comprar o adquirir o li van cedir els drets i l'interpreta ell magistralment. Jo no crec que hi hagi ningú, bueno, no vull desmereixer ningú, però fa un desplegament de és una obra, es diu Els Dolents, inicialment, o sigui, originàriament és Shakespeare Villains, que són els dolents de Shakespeare, són tots els personatges dolents de les obres de Shakespeare.
I llavors res,
fa un repàs en clau de comèdia per tots aquests personatges i és impressionant i em fa molt de goig que per tancar semestre, diguéssim, o temporada dintre del teatre, el Manel pugui venir, perquè a més me l'estimo molt, i bueno, és un veritable plaer.
Anava a dir, els dolents de Shakespeare agafin-se la cadira, oi? Perquè
s'ho passaran... sembla que sigui allò un drama dramón, perquè Shakespeare no, sona tostón. No és, en absolut, no té res a veure, que no es refiïn del nom, perquè riuran del primer minut a l'últim. És una comèdia hilarant, de veritat.
doncs aquesta és la programació, com dèiem, emmarcada dintre del segell de Sitges Teatre, però que específicament el Prado ha encarregat a la Rosa Andreu de vestir i de donar-li una miqueta de forma. I com veuran, és una programació en certa mesura bastant heterogènia.
Sí, és que de fet intentem, que quan recuperant aquella primera pregunta que em deies com et planteges el disseny, doncs, evidentment una és tocar de peus a terra a nivell econòmic, i sabem què comptes, de moment comptem amb el programa Puntcat, que ja és un ajut, però no és tot, i amb el taquillatge, clar, aleshores... I per tant has de triar espectacles que siguin assumibles econòmicament, i per l'altra és fer una programació el suficientment variada per poder acontentar o cobrir les inquietuds del màxim públic possible i que tothom hi tingui cabuda. Això és el que s'intenta, si després ens en sortim o no.
Perquè a mig termini quina seria la intenció? Mantenir el que ens comentaves, aquesta programació estable mensual?
Sí, aquesta és la intenció absoluta i vaja, no sé com ens ho farem, però ens ho farem. Saps allò que dius, la voluntat hi és tota i ja, de fet ja estem treballant pel segon semestre, per programar el segon semestre, i si no em diuen el contrari, i seguirem endavant perquè això sigui un fet constant, anual, i es vagi repetint i... Sí.
Les entrades a quin preu sortiran?
Les entrades el mateix dia de taquilla pels no socis són a 18 euros, pels socis està publicitat en la, que tampoc no voldria dir mentida, però estan a Sitges Actiu com a Sitges Teatre, crec, si no Sitges Actiu, i si no que em perdonin, i a la pàgina del Prado per descomptat, però a qualsevol canal de comunicació de l'Ajuntament ho trobaran. Pels socis del Prado crec que són 15 euros.
També sí, entrada hi ha reduïda per grups.
Sí, entrada reduïda per grups, hi ha també el carnet blau, vull dir, està... Sí.
Però en principi el preu bàsic...
El preu bàsic
el de taquilla
per un
dia...
senyor que passa per allà i diu, ai mira, vaig entrar i vaig a veure el teatre, són 18 euros.
Són 18 euros, i a partir d'aquí doncs hi ha totes Després les ha fórmules... Tot
el... que... Sí, s'intenta, evidentment, fer un preu... reduït o millor per aquella gent, doncs això, que forma part d'un col·lectiu com és la gent del carrer blau o el soci, alguna mica d'avantatge de tenir, evidentment.
Bueno, doncs falten 12 minuts per arribar al punt. Ara trucarem, si de cas, amb en Pep Cruz, però, Rosa, ara què fas?
Ara què faig?
A part d'organitzar el Teatre del Prado.
Ja fa tercera temporada estic dirigint un grup a Llorenç del Penedès. Ja és anem per el tercer muntatge que estrenarem. Estic a la junta de directiva de l'Associació d'Actors i Directors de Catalunya. Tinc un projecte a nivell de moment de la tele, però ja se sabrà. De moment, bueno, no paro, vull dir, realment no paro de fer feina, no sempre cobro. Però sóc una persona inquieta i d'aquí... Ah, i sí, i estic a... ja he tornat a estudiar. Arrel de tot això, sí, perquè vaig pensar, sembla que la vida et porta per aquí i t'ha obert un altre canal, no deixa de ser estar en contacte amb el teatre, cosa que a mi m'encanta. Dintre del teatre jo com a amateur vaig fer tots els papers de l'auca, vaig estar al darrere, al davant, al costat, i aquest és un vessant més que no havia fet mai, el de la programació o de la gestió cultural, a més... I vaig dir, doncs ja que et tira per aquí, doncs em vaig matricular en un curs de disseny de projectes culturals a la UOC, que també l'estic fent ara, vull dir que ara se m'acumula la feina.
I el saber recupera l'hogar.
No, exacte, jo sempre estic disposada a aprendre més.
Doncs perfecte. Com ho tenim això, Albert? Sí? Doncs direm tirant. El tenim ja? Doncs Pep Cruz, bon dia.
Hola, bon dia.
Presentes aquest cap de setmana Top Model aquí a Sitges.
Sí, senyor.
I què és Top Model?
Bueno, Top Model és un disbarat còmic basat en el món, diguéssim, de la bellesa física, com el seu propi nom indica, i com tots vosaltres que em coneixeu, sabeu, jo sóc un Top Model guapíssim, tinc els ulls blaus, i ara el mes que ve faré 27 anys. Per tant, doncs, ja us podeu entendre que sigui un disbarat i còmic, perquè els disbarats són... No, els que fan els polítics a vegades no són tan còmics, però els que fem els actors sí que són còmics.
Els disbarats són tots... si sents algú més per aquí, tinc la Rosa Andreu aquí al costat.
Ah, la Rosa, què tal?
Bon dia, Pep, bon dia, fet matinar, eh?
No, els actors són més... Gràcies d'anglès en aquest moment.
Hombre! Això està molt bé, nen, ens hem d'internacionalitzar.
Esclar que sí, hem de fotre el cant tots, finalment. O com deien, sí, ens haurem d'independitzar i convertir-nos en un estat associat als Estats Units, només parlarem el català i l'anglès.
Això!
A veure, Pep.
Estat lliure associat, sí, digues.
El Top Model té un, ja comença a tenir un llarg recorregut, oi?
Ostres, i tant. Mira, el novembre, octubre, novembre, farà 4 anys ja que l'estem passejant.
4 anys?
Intermitentment, perquè a vegades tenim altres feines, tenim Jordi, com la Noel, bueno, ara la Noel precisament està en una altra obra i ho fa la Nazcona. El paper que feia la Noel, o jo mateix, que a vegades doncs, em criden per altres projectes, però d'una manera intermitent, però bueno, portem més de 300 bolos, eh? Vull dir que Déu-n'hi-do, hem munyit la vaca a gust.
Rodada bé, l'obra.
Sí, sí,
rodadeta. Allò que a vegades es diuen és que els hi falta rodatge,
no? Rodatge, no, nosaltres a vegades ens sobra una miqueta.
anava a dir, quina és la fórmula perquè una obra doncs, es pugui rodar durant 4 anys, durant 300 bolos i que la cosa vagi funcionant?
Home, mira, nosaltres una fórmula que tenim aplicada des de fa 13 anys amb la companyia per relacions, que és que busquem un autor, l'obra de la treballem conjuntament amb l'autor des de l'inici, i llavors no només hi ha l'aportació, diguéssim, dramatúrgica, la visió dramatúrgica d'un autor, sinó també l'opinió dels actors que la faran, la nostra experiència, el nostre background, que es diu ara.
Ara que estudies anglès.
El background. No? I aleshores, esclar, és més fàcil perquè tots ulls veuen més que dos. Més a més, llavors, en els assajos s'acaba de veure les dificultats, fer una cosa una, quan llegeixes i l'altra és quan la fas, no? I aleshores s'acaba de perfilar. Per exemple, aquesta obra dura una hora i mitja, i quan la vam estrenar durava 20 minuts més, i vam veure que hi havia coses que repetien, i l'espectador no és tonto, i per tant, aleshores, les repeticions, sobretot amb una cosa d'humor, s'han de mirar que no hi siguin. Clar. Ara la tenim amb el temps just, no?, una hora i mitja. I és clar, això, que són bons actors, no ens enganyéssim, la proposta, diguéssim, de look, de fashion, de la Pipiqué, que ens ha pintat el vestuari, esclar, nosaltres anem amb molt poc material, però tot té la seva gràcia. El nostre teatre és minimalista per raons econòmiques, evidentment, però també artístiques. A mi les coses en el teatre m'agrada que l'espectador les acabi l'espectador les escenografies, que si en un detall pot situar l'espectador en un ambient determinat, no cal pintar tot l'ambient, perquè llavors es menja l'acció dramàtica, es menja els actors. Un element defineix un espai, doncs posa-n'ho només.
Clar. A més, és una miqueta també apel·lar a la intel·ligència de l'espectador que la té.
Exactament.
Que a vegades tot mastegat, sembla que els tractis una mica de que, calles, que si aquest... no s'hi fem així no ho entendran, dius, no.
Exactament, això és la diferència entre el cine i el teatre, bàsicament, que l'espectador t'acaba les obres, saps? I a més li dones l'oportunitat de sentir-se intel·ligent. Ah, mira, esclar, si posa aquest objecte vol dir que estem en una habitació d'hotel, per exemple, clar. No? Ja l'has definit, amb la llum, amb els objectes i amb el vestuari, que en aquest cas és pintat per anar il·lustrant més una mica quin personatge va representant cada un.
A més, el tema, ens ha comentat la Rosa abans que truquéssim, és un tema prou actual.
No, és molt actual, de fet, sempre és una discussió que és eterna, que és més important el continent o el contingut. Però que ara en aquests moments s'aplica a la forma humana, diguéssim, no? I que sempre pensem que siguin joves estarem millor, que siguin grans, jo estic amb l'opinió absolutament en contra, m'entens què vull dir? Jo crec que de joves es pateix molt, i de molt que vas fer gran, si tu saps organitzar bé, vas administrant més els teus dolors i els teus plaers i acabes guanyant. Saps? I acabes guanyant.
Home,
però
res
del món jo voldria tornar als meus 20 anys. Home, amb el que sigui ara sí.
Ah, jo també, però de nou, jo tampoc.
I a l'obsessió de físicament, doncs això del metrosexual, tot això, tots sabem que de gran follem millor que de joves, però sembla ser que no volem reconèixer.
I més quina mandra, nen.
Quina mandra.
Quina mandra, ve de mantenir-te sempre jove. Dius, no.
I a més, esclar, arribarem que ens morirem joves tots.
Clar.
Perquè si anem operant, dius, va morir amb 80 anys, però semblava una nena de 16, m'entens? I això tampoc pot ser que es mori tant.
No, home, i llavors quan vinguin els futurs pagesos es trobaran tot ple de silicones per allà dintre.
A les pròximes excavacions d'aquí 10.000 anys poden quedar absolutament desconcertats.
Sí.
Pep, feia molt que no veniu a Sitges?
Sí, ara feia força que no venia a Sitges. Jo he vingut molt al Festival de Teatre, quan portava en Ricard Salvat, i havia estrenat el meu grup de Girona, el TEI, doncs havia vingut a fer diverses obres en aquí, però ara no recordo l'última vegada que vaig venir. Sí, amb Còmic a Vida, em sembla que vaig venir. També una producció de Perversions, de la companyia Perversions.
Que és la teva, no?
Ah, és exactament, la nostra, perquè som com una cooperativa, saps?
Ara n'estàvem parlant, que és la fórmula que està més o menys funcionant ara a nivell teatral, aquest de les cooperatives, del grup d'actors que doncs s'ajunten, es posen d'acord, funcionen i sobretot troben el que ara ens has comentat, un text que funcioni també.
Exacte, bé, és que els del Banc d'Espanya no ho van preveure, però jo sí, ja vaig preveure que hi hauria, que vindrien mal dades.
Sí, tu vas ser bastant pioner en aquest sentit.
Sí, a mi m'haurien d'haver fet director del Banc d'Espanya, i es van equivocar, i van posar que després doncs, no ens va resoldre, al revés, els van dir, anàvem passant els problemes per davant i girava el cap. Jo, com que vaig veure que aquesta cosa no podia ser, doncs veia, escolta, fem una companyieta petita, fem produccions basades bàsicament sobre l'humor, tu podem tocar amb humor, podem tocar tots els temes del món, de manera que tinguem una certa autonomia, perquè baixaran les produccions, baixaran les inversions en cultura, hi haurà menys diners, els teatres produiran menys obres, que és el que està passant. Avui llegia que aquest mes passat, aquest mes de març, la recaptació a Barcelona va ser un 40% menys del mes passat, del mes de març de l'any passat.
Ospa.
Sí, vol dir que tots els teatres de Barcelona van recaudar un 40% menys aquest any en comparació amb l'any passat.
I la gent s'ha de guanyar la vida.
Doncs aleshores, doncs aquest és un sistema, aquestes companyies petites, nosaltres ja tenim l'experiència de 13 anys, ja te'n faré 14 aquest envoltant, ja saps una mica com has de fer les coses per, sobretot, reduir els gastos generals. Ho diuen el francès, les frais généraux són els que ensorren les empreses.
Sí.
Aquí es tracta de reduir les despeses generals i doncs, guanyaràs menys, però seguiràs treballant en el teu ofici i algú guanyaràs.
I això us ha permès, doncs, en aquesta última obra, fer 300 vols, el que ens comentaves.
Exactament. I els que farem encara. Perquè, esclar, nosaltres la tenim en català i en castellà.
En català i en castellà, és a dir, que també sortiu a fora?
Home, l'hem fet amb un teatre públic de Madrid. Vam fer-la 3 setmanes del Fernando Gómez, allà a la plaça Colón.
Anava a dir, Madrid s'entén igual que aquí, falta un minut, eh? És a dir, que tampoc podem...
Sí, no, o sigui, el tema aquest és internacional, la podríem fer a qualsevol lloc del món i l'obra funcionaria igual.
Sí,
és un gènere que s'havia fet molt a Catalunya. El disbarat còmic és agafar-se el món al revés.
Sí.
Hi ha sempre alguna cançoneta, sempre hi ha una escena de transvestisme, té una sèrie de regles, que l'única que no hem respectat és l'unitat de temps i de lloc, perquè nosaltres va per flashback. O sigui, jo vaig explicant els desastres que m'han passat a la vida pel fet de ser tan guapo. I començo, bueno, exactament.
Estic fart de ser guapo, no?
Exactament. És allò de dir la desgràcia de ser guapo. Quan deia aquella... La que desgracia, la de l'hombre, que nace como yo tan guapo, deia en Fernando Fernández Gómez, la venganza de Don Mendo.
Sí.
Doncs a mi em passa una mica el mateix. La que desgracia, la de l'hombre, que nace como yo tan guapo.
Doncs, i qui vulgui saber més, no?
Doncs qui vulgui saber més, riure una estona, i passar una estona doncs, amb uns actors que han preparat aquesta obra per ells, dels que vinguin a Sitges a veure'ns i passant
doncs,
una bona estona.
Serà aquest diumenge a les 6 de la tarda, Top Model al Teatre Prado, on hem pogut parlar amb Pep Cruz. Pep Cruz, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, guapos.
Un petó, guapo.
Petó, Rosa.
I a la Rosa Andreu, doncs, que ens ha acompanyat i ens ha ajudat també en aquesta darrera entrevista amb en Pep Cruz. Moltíssimes gràcies i molta sort també en aquest cicle de teatre que començarà al Prado.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a tots vostès. Ara ho deixem aquí. 5 minuts, notícies amb la xarxa i després més coses. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.